Ràdio Estel.
Tot seguit, escoltareu una repetició del programa Fundacions Ara i Demà. Fundacions Ara i Demà.
Hola, benvinguts al programa Fundacions Ara i Demà. Com va aquest final de setmana? Nosaltres aquí, posats a apropar-vos l'actualitat fundacional amb aquesta ullada a l'actualitat de les fundacions de casa nostra. I amb el programa ja 47 del Fundacions Ara i Demà, us donem a tots la benvinguda. Bé, com en algunes edicions especials, avui tenim una única fundació convidada. Una fundació coneguda pel gran públic i segur que cada un de vosaltres des de casa la coneixeu molt i molt bé. Avui a l'edició 47 del programa ens visitarà el senyor Pere Fàbregas, director de la Fundació Gas Natural Fenosa. Amb el senyor Fàbregas repassarem tots els ets i uts de la fundació i analitzarem quin és el present, però sobretot quin és el futur d'aquesta fundació. Abans d'engegar la maquinària d'una nova edició del programa, toca repassar com sempre, els contactes amb nosaltres. Si voleu conèixer o ampliar informació sobre alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada pel nostre programa, només heu de clicar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Apunteu bé, www.ccfundacions.cat. Si preferiu, per exemple, fer-nos la consulta a través del correu electrònic, només ens heu d'enviar un mail a info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet, darrere de la peixera, a les vies de so, i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Sens dubte, avui, per l'edició d'aquest programa, tenim una de les fundacions més potents i conegudes pel gran públic, però això no implica que la tasca que duen a terme com a fundació la coneguin els nostres oients. Per això, també avui hem cregut convenient que vingués la Fundació Gas Natural Fenosa amb el seu cap més visible, el seu director, el senyor Pere Fàbregas, perquè ens expliqui, com dèiem, totes les parts, les particularitats que pot tenir aquesta empresa, aquesta entitat, com a fundació. Molt benvingut al programa. Gràcies per ser-hi.
Gràcies, bon dia.
Això ho comentava al principi, perquè realment és així. Molta gent coneix l'empresa com a Gas Natural Fenosa, però segur que a molta gent se li escapa que hi ha una fundació de darrere, oi?
Bé, és lògic que es conegui més una empresa que té 20 milions de clients en 24 o 25 països del món, per tant, que és una gran multinacional i que, per tant, doncs, la gent té el servei de Gas Natural Fenosa a casa seva, sigui per gas, per utilitzar, per altres coses, no? La visió d'una fundació sempre és més limitada, darrere d'una empresa d'aquest tipus. Gas Natural Fenosa va ser el fundador d'aquesta fundació l'any 1992, quan es va produir, que va aparèixer Gas Natural, per fusió de Catalana Gas i Gas Medí, no sé si ho recordareu, això, no? L'any 92 es van fusionar aquestes dues companyies, la històrica Catalana Gas d'aquí a Barcelona i Gas Medí de Madrid, i es va canviar el nom, es va posar Gas Natural. Llavors es va decidir fer una fundació que, bueno, ara compleix aquest any els seus primers 20 anys de vida. No?
Quina és la trajectòria que hi ha des de que es crea com a fundació al dia d'avui? Després anirem analitzant una miqueta els passos, ens explicarà, evidentment, la inauguració d'aquest museu, però quin diria que és la trajectòria que han viscut?
A grans trets, quan es crea aquesta fundació, es crea per ajudar en aquest procés de fusió de Catalana Gas i Gas Madrid. Són dues companyies molt diferents. Com deia el Pere Duran, que era el president en aquella època, doncs això és com fusionar el Barça i el Real Madrid.
Uf.
Era una companyia molt tradicional d'aquí i una companyia molt tradicional d'allà, i fer de tot això una companyia que després ha funcionat molt bé i no ha tingut problemes de cap tipus, ni d'identitat tampoc, és a dir, problemes no ha tingut, no? Però es va crear la fundació per ajudar en aquest procés, no? I també per ajudar a integrar a la societat, doncs, aquesta nova companyia, que llavors es va dir Gas Natural Fenosa. Al cap de 10 anys, cap allà al 2001, fet això ja, la fundació se li va donar una orientació més de dedicar-se a temes de divulgació, en temes d'energia i medi ambient. És intentar explicar això tan complicat que és l'energia, que estem tot el dia sumesos a l'energia, però no sabem molt bé què és, no? I el tema del medi ambient, que també és una cosa que ens preocupa molt i tampoc sabem molt bé què és, doncs intentar entrar en temes de divulgació d'això, fent seminaris per experts que fem a tota Espanya, en convenis en quasi totes les comunitats autònomes. Realment ha estat bastants anys fent això. El següent pas de l'evolució va ser en el 2004, que és quan jo vaig aparèixer també de director general, de dir, bueno, podem fer també, vam crear un centre de formació d'energia que forma professionals per a la indústria del gas i l'electricitat, que més o menys mou uns 4.000 alumnes a 40 ciutats d'Espanya, més o menys. També té alguna activitat a Sud-amèrica. Vam també ampliar una activitat internacional, en aquest moment tenim activitats estables a 8 països del món, com a fundació, l'empresa està més, però la fundació està a 8 països, que estem fent coses a Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Argèlia, Marroc, Itàlia i Portugal. No? Uh-huh. Llavors a cada país fem coses diferents, no necessàriament hi ha de medi ambient. No? Per exemple, a Argentina, que és allà on fa més anys que hi estem, tenim un programa, és el programa Primera Exportació, que fa que ensenyem a pimes argentines, a petita i mitjana empresa argentina, a exportar. Que no té res a veure ni amb el gas, ni amb el medi ambient, però que, en canvi, ens han donat molts premis perquè és un país en què té un alt requeriment d'avançar en les seves exportacions, així com Brasil és molt més capaç d'exportar, a Argentina li costa més. No? A Brasil tenim una escola d'FP en una favela de Rio, Pavau Pavauzinho, Cantagalo Pavau Pavauzinho. El nom és preciós.
Sí, sí.
S'ha de pronunciar en portuguès, això.
Si no, no queda igual, tens raó.
No és el mateix dir Pavau Pavauzinho que dir Pavau Pavauzinho. Perquè... Però, és dir, fem coses diferents. Estem amb nens autistes a Tànger, per exemple, no? Fem coses, doncs, de formació de petits proveïdors, de petites empreses, ensenyant-los a fer d'empresari, de portar bé les seves empreses a Mèxic, etcètera, no? Llavors, això serien les tres primeres activitats. La quarta activitat seria la del patrimoni històric, que és una mica allà on està inquivit el tema del Museu del Gas. Patrimoni històric ve, bàsicament, de dir, bueno, som una empresa molt antiga, tenim pràcticament 170 anys, es va crear el 1843, sí. Som la societat anònima cotitzada en bolsa més antiga d'Espanya, descaro, vaja, dels que van començar el primer dia a cotitzar, i érem nosaltres, no en queda cap, òbviament, no? Això és d'una època que, perquè se situïn els que ens escoltin, doncs Itàlia no existia com a país, Alemanya no era un país, no hi havia llei de societats anònimes, no hi havia caixes perquè encara no es havia creat la primera, no hi havia bancs perquè tampoc es havia creat el primer, no hi havia enginyers perquè no hi havia ni escola d'enginyers. Si es volia estudiar matemàtiques a la universitat, només es podia estudiar a la facultat de filosofia, estudiant filosofia com a càlcul sublime, es deia l'assignatura, que ja explica una mica de com anava. No? És una època en què feia 7 anys que es havia decretat la llibertat d'empreses, és a dir, que l'Estat havia dit, bueno, la monarquia de l'època, no? La reina regent Maria Cristina, no? Havia dit que es podien fer empreses, és a dir, que hi havia llibertat d'indústria, és a dir, que algú que no fos l'Estat podia fer una empresa, això es va decretar a Espanya el 1837, o que hi ha un altre decret preciós d'aquesta època que diu que, diuen els espanyols, que treballar pot ser honrat, no? Ho dic, és aquesta època, no? Llavors, en aquesta època...
Llavors, ja... Estaven ben vistos, llavors, vol dir, els espanyols, perquè ara no tenim massa bona fama, de vegades, quan sortim fora.
Bueno, per això és que ens ho creiem nosaltres. Vull dir,
sí, també té raó.
Si objectivitzes i mines les estadístiques a nivell internacional, pots veure, doncs, no sé, per exemple, que els espanyols són els europeus més nets, no? Són els que consumeixen més gel de bany per habitant, o més pasta de dents, o que sigui, no? Malgrat aquesta fama.
Cert.
Tots hem tingut l'experiència d'enviar un fill a estudiar a Anglaterra i que li diguin, escolti, vostè es vol dutxar cada dia? No, perquè està aigua calenta, això no es fa, dutxar-se cada dia, què diu ara, no? És a dir, hi ha experiència d'aquest tipus que és més que ens hem cregut històries que altra gent doncs, ha escrit, que no pas que siguin en aquest moment veritat, no? Però tornant a aquesta història, és una empresa molt antiga, per tant, i que ha aconseguit conservar bastant els seus papers. Tenim un arxiu històric d'empresa que té 3 quilòmetres de prestatgeria, que és el més important de Catalunya, de molt, eh? Vull dir, 10 o 20 vegades més gran que el segon, no? Això fa que dius, bueno, tot això es tindria que protegir, es tindria que... i val la pena, doncs, ensenyar-ho i tindre-ho, no? En aquesta base el que vam fer és dir, bueno, vam crear l'arxiu històric, per una banda, per un altre cantó vam fer el Centre d'Història del Gas, que fa recerca i fa amb equips universitaris, hem publicat llibres i investigacions sobre la història del gas i també de l'electricitat. I finalment hem posat en marxa el tema del Museu del Gas, que és una mica el que tanca això, no? Que es diu, bueno, tenim papers, tenim recerca i això ho podem ensenyar, no? Per dir-ho d'alguna forma.
Una mica aquestes pautes que ens està explicant, és el que potser a l'any 1992 els decideixen crear aquesta fundació? Perquè, clar, com a empresa funcionant perfectament, però què els impulsa a dir? Ei, potser també hem de fer alguna cosa a nivell social i potser també hem de crear una fundació per fer altres activitats, no només empresàries.
Bé, una fundació, realment es va decidir crear la fundació per tindre un lloc on que es pogués tindre, diguem, una relació diferent amb la societat, no? I d'alguna manera una fundació és una entitat sense ànim de lucre, com és aquest cas, i que fa coses que doncs, serveixen per la societat. No? No necessàriament, és a dir, hi ha fundacions que tenen una activitat directament social, és a dir, de suport social, de gent, per exemple, amb risc d'exclusió, realment n'hi ha aquí a Catalunya moltes i molt interessants i que fan una tasca molt ben feta. I hi ha fundacions que el que fan és fer altres coses, no? És a dir, si tu agafes una fundació que es dedica a fer recerca universitària, doncs, diguem, l'impacte visual des de la societat doncs no és el mateix, no? Uh-huh. Que una fundació que es dediqui, doncs, no sé, a recollir gent amb dificultats, no? Per dir alguna cosa, no?
Mm-hmm. Per tant, en aquest punt veu pensar que sí que seria una bona opció en aquell moment doncs, engegar i potenciar les diferents tasques que tenien en ment, no?
En aquell moment semblava que això servia per ajudar en aquell projecte que hi havia en aquell moment a integrar-lo més a la societat. Després, quan això va estar bàsicament fet, doncs es va orientar més cap al medi ambient, que era una cosa en què el gas natural Fenosa doncs, ha sigut un avançat sempre, vull dir, de l'època que hi havia de president el Pere Duran, sempre. Es parlava de medi ambient 20 anys abans que en parlés un altre, no? I, llavors, d'alguna manera, aquí hi ha hagut unes certes ganes doncs, de fer aquestes coses i fer-les abans que altres, no? Uh-huh. I últimament ens hem dedicat més a aquest tema de la història perquè ens sembla que ja estem en un punt de maduració que això és possible fer-ho.
Uh-huh. Abans, al principi, ens ha comentat una miqueta, ens ha fet un petit viatge per els diferents punts del planeta on està treballant la Fundació Gas Natural Fenosa. Parlava, sobretot com a entitat, una entitat que té gairebé 20 milions de clients i en presència en 24 països. Això d'arribar a un país on vostès, en principi, no tenien la seu central i implantar-se i acabar liderant potser el seu territori o la seva activitat, això com s'aconsegueix? Perquè no deixem de ser gent que venim de fora i et plantes en un lloc i dius potser les coses s'haurien de fer d'aquesta manera o...
Bé, vull dir, jo diria que es poden agafar molts exemples, no? Però vull dir, al final és el que fa qualsevol empresa que treballi en el mercat global. És a dir, això és que no té altra sortida. És a dir, en aquest moment i a més en un moment com l'actual de crisi econòmica molt forta, doncs, per exemple, a Espanya hi ha una crisi econòmica important, a Europa també, als Estats Units també, però a Latinoamèrica no. Ara comença. Llavors dius, bueno, són països que tenen una activitat. Jo et puc explicar la història de com vam fer la primera sortida fora, que potser que no ho sabíem fer llavors. Sí, llavors deien, s'ha d'expatriar un directiu d'Espanya, com se fa? No ho sabem, no? Ara ho sabem fer, no? Però... d'alguna manera va ser el govern argentí que tenia una companyia pública, que era Gas de l'Estat, que va decidir fer-ne 10 companyies i treure-les a subhasta internacional, no? A l'època del president Menem, no? L'any 91 o 92, no? Bueno, ens vam presentar aquesta subhasta per una de les companyies, que era mig Buenos Aires, Buenos Aires Norte, i la vam guanyar amb una licitació internacional. Bueno, a partir de llavors, doncs, per dir-ho d'alguna manera... doncs el dia que ens van donar les claus d'allò, per dir-ho d'alguna forma, sí. Després d'haver pagat.
Sí, res és gratuït.
No, és que a aquesta època jo era el director financer i vaig ser jo que vaig tindre que pagar, no? I me'n recordo, no? Però després d'haver pagat ens van donar les claus i diu, bueno, què tenim? Un milió de clients a l'Argentina, a Buenos Aires, ja està. Bueno, i a partir d'aquí o saps créixer o no saps créixer, o et va millor o et va pitjor. Ens han anat millor que les companyies del costat, depèn també del govern que hi ha... Però, bueno, al cap, això era el 92, el 97 estàvem fent exactament el mateix, guanyant amb licitacions internacionals a Mèxic, Brasil i Colòmbia, no?, per exemple, no? I així.
I així, a poc a poc...
Doncs, com vas agafant posicions en països, de repente et dones compte que ets el principal distribuïdor de gas d'Amèrica Llatina, no?
Diu-la que hem liat, no?
Bueno, no... Home, jo crec que per treballar a Amèrica Llatina, ser espanyol o ser català és un avantatge, és a dir, d'alguna manera ja veus que gent que han comprat una companyia allà i que són, doncs, no sé, anglesos o el que vulguis, no? Doncs els hi costa més entendre el tarannà, per dir-ho d'alguna manera senzilla, doncs de la gent que va pel carrer, no?
Doncs anem a fer una petita pausa. Avui estem parlant amb el senyor Pere Fàbregas, que és el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa. Avui, per cert, ara després de la petita pausa, ens explicarà una enhorabona que fa poques setmanes que han obert des del museu, que segur que ens explicarà doncs, les petites particularitats, les curiositats i les coses que ens podem trobar si anem a visitar aquest museu. Vinga, fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles.
Doncs vinga, continuem avui parlant amb el senyor Pere Fàbregas, que és el director de la Fundació Gas Natural Fenosa. Abans de la petita pausa publicitària ho comentàvem, perquè estan d'estrena. El passat 10 de gener es va inaugurar el Museu de la Fundació, un museu que, per cert, entre altres coses, va visitar el dia de la seva inauguració el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, i elogiava la tasca de la Fundació i posava com a referència per a futures fonts d'inspiració emprenedores. Com va ser aquesta estrena el dia 10 de gener? Com va anar? Perquè m'imagino que estaven nerviosos. Aquest, a la fi, és una cosa nova, tot i que tinguin una gran trajectòria, una gran història, però, clar, inaugurar un museu i posar una cosa on la gent ha de venir...
Bé, que tot funcioni el dia d'una inauguració pública sempre és complexa, no? De fet, ens ho havíem preparat una mica perquè vam obrir les portes del museu el dia 13 de desembre, que és dimarts i 13, vull dir que és un bon dia allò per recordar, no?
Sí, tant.
I d'alguna manera, doncs, portàvem pràcticament un mes, doncs, que entrava gent i això, però no havíem fet la inauguració, diguem, formal, institucional, no? Això t'ajuda a ajustar petites coses, no? Malgrat tot, el gran lío que s'organitza, quan ve tanta gent de repent i, bueno, i que més venen autoritats, com el president de la Generalitat o el conseller Mena, que van estar allà, o, bueno, doncs, d'alguna manera, sempre provoca... Bueno, la nit abans estàvem allà ajustant coses, no? Però això passa sempre, no? Jo crec que va anar molt bé. Realment, les paraules del president Mas, que va estar molt carinyós amb nosaltres, venien de que, en un moment de crisi com actual... I jo crec que hi havia dues coses que ell volia recolzar. Un, que es pugui inaugurar un museu. No és normal avui dia inaugurar un museu. Més aviat és normal tancar-lo o suspendre l'activitat uns mesos, o etcètera. No? Llavors, que una empresa pugui posar en marxa un museu i que es pugui fer un museu més, i un museu, diguem, raonablement ben fet, en aquest moment, doncs això és important. No? Per un altre cantó, el president Mas, d'alguna manera... També el que recollia una mica era la història dels emprenedors que van fer aquesta empresa. Jo els explicava una mica la història d'aquesta empresa allà, el dia de la inauguració, no? I quan surten 10 persones de casa seva l'any 1843 per constituir una empresa, la ciutat està en estat de setge. Fa un mes que l'Espartero l'ha bombardejada. No surten diaris. És un moment complex. Llavors, aquesta gent van a fer una empresa que diu, fem una empresa que, amb una fàbrica que utilitzarà carbó, farem gas per enllumenar els carrers de Barcelona, i aquesta empresa durarà 20 anys, que és, diguem, el contracte que ens ha fet l'Ajuntament. I van i surten amb empresa, amb la ciutat, a les fosques, perquè fins a la llum de gas no hi ha llum, no? Sense distribució d'aigua pel carrer, bombardejada fa un mes pel general Van Halen de l'Espartero. Tot això, i amb la situació que jo deia abans, que no hi havia enginyers, i van a fer això, no? És clar, això és un esperit emprenedor que després resulta que el que hi ha ara, ni el gas es fa en carbó, perquè ja no es fa, perquè és gas natural, no hi ha fàbrica, no hi ha... ni serveix per enllumenat, no serveix per res per enllumenat, serveix per altres coses, ha tingut que reinventar. Ni l'empresa ha durat 20, sinó que ja porta 170 d'anys, no? Llavors, algun descendent d'aquests fundadors estava allà a la sala en aquest moment, no? Llavors, això, en un moment en què aquest país, doncs, ens fa falta aquest tarannà emprenedor, aquest falta de gent, doncs, que agafi risc, que treballi, que s'hi posi, que faci esforç, doncs jo diria que va ser recolzat, per dir d'alguna manera, pel president de la Generalitat, pels motius, per fer un museu, que en aquest moment, doncs, és una joia no poder fer un museu, i dos, per dir, bueno, aquí hi ha una història que ve de molt enllà, no? De 170 anys enrere i segueix, no?
És un petit gran homenatge, no? Aquells quatre valents que el 1843 van sortir de casa a les fosques.
A veure, les empreses les fan les persones. És a dir, les empreses, al final, els que fan coses són la gent que pren decisions. Lo important no és veure... Jo he fet mig historiador, tinc quatre llibres publicats, no? Però vull dir, hi ha escoles d'història que diuen les empreses són números, balanços, publiquem balanços i ja està. No, les empreses són persones que prenen decisions i fan coses. Has de descobrir qui són, per què fan el que fan i no fan una altra cosa, i quines conseqüències té el que fan. I aquestes conseqüències potser estan en els balanços, però has de veure qui són, no? I per què, no? I això és molt important, conèixer la gent, no?
Què podríem trobar en el museu? Per la gent que encara no hagi anat, fa poc més d'un mes que està obert, però què s'hi poden trobar?
Bé, es poden trobar, hi ha quatre discursos positius, per dir d'alguna manera. Una és, intentem explicar, en una banda, doncs, la història d'aquests 170 anys de l'empresa, que, per tant, expliquem l'empresa, que ara és ja la barreja de Catalana de Gas, Gas Madrid, Unió Elèctrica Madrilenya i Fenosa, que és la companyia elèctrica de Galícia, que les hem anat absorbint al llarg de... És a dir, Catalana de Gas ha anat absorbint aquests, ha anat canviant de nom i ara es diu Gas Natural Fenosa, però és la mateixa Catalana de Gas. Això ho expliquem d'una manera, ens sembla, una museografia bastant moderna i atractiva, no? Sorpresiva. Després intentem explicar com ha evolucionat en un altre espai la tecnologia del gas i també de l'electricitat i com això ha impactat a la societat. És a dir, bueno, per què hi ha llum de gas al carrer, la gent pot sortir a la nit? Abans no podia sortir a la nit. Això és un canvi social brutal que no ens en donem compte, no? És a dir, la gent no podia anar a un espectacle, no podia llegir un llibre. Es feia fos, anava a dormir, que és el que havien fet tota la vida els pagesos. No? Llavors, veure tota aquesta evolució tecnològica i que ens sembla que és interessant, sobretot per les escoles. I després hi ha un altre espai, que això correspon a plantes, que intenta raonar o reflexionar sobre l'energia i el futur, no? I el medi ambient. No? Que és aquest discurs de dir, com diem, les eines del futur, que intenta aportar elements, el màxim d'objectius possible, sobre què és això de l'energia, que en sabem molt poc. Si tu li preguntes a algú per un endoll d'aquests, li preguntes què surt, et dirà electricitat, i dius, i això què és? Dirà, no ho sé. I d'on ve? Tampoc. I com se fa? Tampoc. Però depenem d'això. Si ara de sobte es talla l'electricitat, ningú ens sent, ja, no? Uh-huh. Això és així senzill. No? Uh-huh. Llavors, intentar reflexionar una mica sobre això, l'energia del medi ambient, i sobre quin pot ser aquest futur, que, bueno, tothom en parla i ningú sap quin serà, realment, no? Però que, al final, el que sí que és evident és que s'ha de veure que tot té avantatges i té inconvenients, s'ha de saber una mica com funciona, s'ha de veure... Es diu, el que no has de fer és fer prejudicis, no? És a dir, això és bo, això és dolent abans de mirar-ho, no? Primer mira-ho i després decideixo que vulguis. No?
Senyor Fàbregas, creu que d'aquí 100 anys, quan facin un programa similar a aquest, parlaran de l'electricitat, de la llum, com una cosa passada, que en aquell moment, és a dir, parlem de l'any 2000 llargs, doncs sí. Ens col·loquem al 2100, per exemple, crec que parlaran de l'electricitat que utilitzem avui en dia com un terme molt passat?
No crec, l'electricitat no és una energia. És un vector energètic en termes tècnics. Vull dir que no és una cosa que tu trobis, no n'hi ha.
Sí,
l'has de produir amb alguna cosa. No? Uh-huh. Llavors, depèn de com la produeixis, sí que pot canviar com la produeixes, però la utilització jo crec que és difícil que canvi. No? Realment, hi ha teories de tot tipus, no? Però, per exemple, l'Agència Internacional de l'Energia, que seria, diguem, la màxima autoritat mundial, no? Aquest tipus de coses, no? Acaba de publicar unes projeccions dels pròxims 25 anys, del 2010 al 2035, no? El World Energy Outlook 2011. No? I aquí diu, per exemple, diu coses del tipus de dir, bueno, les energies renovables, per exemple, no? Ara doncs, són, no sé, les energies fòssils, que sigui l'altre complement, no? Uh-huh. Representen o subministren el 80 i tants per cent de l'energia del món. 83, en sembla, no ho sé. D'aquí 25 anys, quan subministraran? El 78. Vull dir que pràcticament és el mateix. És a dir, això no és tan senzill canviar una infraestructura tan bàsica del món. És com si tu ara volguessis canviar tots els cotxes que hi ha circulant pel món. N'hi ha 800 milions de cotxes i en 25 anys n'hi haurà 800 milions més. Seran 1.600 milions de cotxes. I ara també els canviarem. Diu, perdoni, a veure, en quin ordre ho farem, això, no? Perquè, esclar...
Fem amb els que ja n'hi ha.
Perquè, a més, hi ha molta gent al voltant d'això, els mecànics, clar, vull dir, no sé sí. Què, el no sé què, etc. Si ha de fer una cosa que no necessita carreteres, els, no sé, no sé... D'alguna manera, canviar una infraestructura bàsica, i l'energia és una infraestructura bàsica de la gent i dels països i de la competitivitat del món, és molt difícil canviar-ho molt ràpidament. Sí que és veritat, és que hi ha experiments, hi ha avenços, hi ha coses que no hi eren fa 25 anys, però, per exemple, s'ha trobat el que es diu el nou gas natural, el gas d'esquisto bestimonós, que hi ha gas al món per 60 anys, sempre hi ha gas per 60 anys, petroli sempre n'hi ha per 30 anys, eh? Fa 40 anys ja n'hi havia per 30, sempre, no? Si tu agafes aquest nou, el shale gas, hi ha gas per 200 anys, hi ha més gas que carbó al món. Llavors dius, bueno, i més barat. Llavors dius, bueno, escolta, això què pot passar, no? Bueno, hi ha tot allò, si es trobarà la fusió nuclear, allò que amb dos... matèria prima, des d'una reacció nuclear, la matèria prima és aigua del mar i els residus aigua de mar, no? No té residus radioactius. Matèria prima, aigua de mar, que hi ha el que vulguis. Si trobes la solució, això és meravellós. Bueno, fa... 30 anys en falta 25 anys de desenvolupament tecnològic. Ara diuen falta 50 anys de desenvolupament tecnològic. Que ho descobrirà un dia? Doncs és possible. I això es descobreix, doncs jugarem amb uns elements nous. Però tenim que tindre en compte, per això aquest espai de futur, hem anomenat les eines del futur, per dir, bueno, hi ha eines. I hem de veure com les combinem, com les utilitzem, com les fem anar. Però aquí és que solucions màgiques, desgraciadament, no n'hi ha. Tot té avantatges, té inconvenients. És a dir, si tu agafes, per exemple, un cotxe elèctric, allà al museu tenim una moto elèctrica, no? Perquè es vegi, no? Veus la dimensió que tenen les bateries. És una moto, eh? Que perquè camini 100 quilòmetres ho tinc aixufada 8 hores, eh? Yeah. La bateria pesa. I llavors dius, bueno, aquestes bateries les hem de fer més petites, evidentment. Com ho hem de fer? Per exemple, bueno, fer-ho dels telèfons mòbils, bateries de liti, no? Està bé, no? On és el liti del món? 70% del liti del món està a Bolívia en mans de l'Evo Morales. I llavors, bueno, doncs això, mirem una altra cosa. Vull dir, tot el dia estàs en un raonament jo diria que això és el que permet avançar, fer avançar el món, no? Que és trobar una cosa, tenir un problema, intentar superar aquell problema i tornar-hi, no?
Avui estem fent una mica també de filosofia amb el director de la Fundació Gas Natural Fenosa, amb el senyor Pere Fabres. Ens queden dos minutets per acabar. M'agradaria que ens fes a petits trets quines serien les propostes de la Fundació en els propers temps, a part de la creació del museu. En què esteu pensant ja cara al futur?
Bé, pensem que en aquest moment acabem de fer un esforç monstruós a la nostra dimensió, que és fer un museu, que ara en aquest moment jo crec que cara al futur seguirem amb les nostres activitats de medi ambient. Bueno, fa una setmana jo estava a Sevilla explicant eficiència energètica a llumenat públic, la setmana que ve vaig a Valladolid a explicar smart grid, trets elèctrics intel·ligents, és a dir, seguirem amb les nostres activitats convencionals. I ara el museu l'hem fet i més o menys ens ha anat bé, no? Ens ha costat anys i ho hem fet, no? Ara necessitem doncs, que vingui gent que sigui un èxit. Per tant, jo diria que el principal esforç que tenim davant per fer és aconseguir que el museu, a part de ser un edifici maco i allò, doncs funcioni, sigui exitós i sigui un referent. Perquè a Europa podem ser els millors d'Europa, amb molta facilitat, amb això.
Doncs vinga, anem a posar-lo en el mapa, aquest museu. On el podem trobar? Perquè els nostres oients, després de doncs, posar-los així el carmelet a la boca, puguin anar i descobrir una miqueta els secrets d'aquells anys.
Bueno, això és bastant senzill. O es va a Sabadell, al bell mig de Sabadell, a la zona peatonal, a la plaça del Gas, precisament. Sí. Allà es diu plaça del Gas número 8, es veu un gran edifici, que no té pèrdua. O es pot buscar a internet, a la nostra web, que és www.fundaciongasnatural.org. No? Llavors, allà mires museu i allà hi ha els horaris, hi ha, si vols, una visita guiada, hi ha una descripció del que hi ha dintre, etcètera. No? Vull dir...
Doncs ja ho sabeu. Mireu, si no teniu, per exemple, aquest diumenge, fer alguna cosa per la tarda o la setmana que ve o quan sigui, avui ens ho estava comentant el director de la Fundació, el senyor Fabre, ens estava comentant, doncs, per exemple, que per passar una bona estona i, sobretot, també plantejar-nos com vivien els nostres avantpassats, podeu visitar el museu, que està a la plaça del Gas número 8 a Sabadell, o si voleu fer, per exemple, una visita guiada, que també us explicaran una mica de la història, podeu visitar la plana web, que és www.fundaciogasnatural.org. Moltes gràcies, senyor Pere Fàbregas, director de la Fundació Gas Natural Fenosa, pel seu temps, per obrir-nos les portes de la seva fundació i també doncs, per fer una mica de repàs d'història, que això sempre està bé.
Vinga, gràcies.
Moltes gràcies.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs posem el punt i final a aquesta edició número 47 ja del programa Fundacions Ara i Demà. Recordeu que si voleu més propostes d'activitats és ben senzill, només us heu d'adreçar a la plana web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat, i allà podreu repassar totes les activitats que duen a terme les fundacions en els propers dies. Que acabin de passar un bon diumenge, que vagi bé.